Escoltes a mig matí.
I a mig matí, sintonia d'Oblidades per la Història. Ens acompanya la Isabel Jové. Bon dia, Isabel, benvinguda.
Bon dia.
Com estàs?
Molt bé, maca.
Doncs encetem una setmana més aquest programa, que recordem que la Isabel ens acompanya setmana sí, setmana no. I en aquest cas, avui, Isabel, de qui ens parlaràs?
Bé, doncs avui porto el nom a la boca d'Angélica Kauffmann. Angélica Kauffmann va ser una pintora boníssima també, que va néixer a 1741 a Suïssa i que es va traslladar, però, o sigui, va créixer a Àustria, perquè eren així els avantpassants de la seva mare, eren d'allà. Llavors, ella va ser una pintora neoclàssica, però, bueno, abans de tot, ella ja era una nena prodigi, perquè era una nena molt intel·ligenta que aprenia molt ràpid. Llavors, de la seva mare, ella va aprendre a parlar diverses llengües, el suís, l'alemany, l'italià, després va aprendre també el francès i l'anglès. O sigui, ella parlava tot això tranquil·lament, no? També era una nena que s'ocupava molt de llegir, tot ho aprenia amb molta rapidesa, i també la música li entrava molt bé, era molt, molt capaç de tenia molt de talent, no?, per la música. Llavors, tot això també, a tot això rebia els coneixements del seu pare, perquè el seu pare, que era d'origen alemany, també era pintor. Era un pintor que no era gaire ben pagat, o sigui, no tenia gaire recursos, però que de vegades doncs, tenia encàrrecs i anava a fer pintura a diversos llocs, frescos. Llavors s'acompanyava de la seva filla, que li ajudava ja, perquè era una nena que als 12 anys ja tenia cua per fer retrats a la gent de la noblesa i del clerc, o sigui, de bisbes i persones de la noblesa que estaven esperant que els hi fes el seu retrat una nena de 12 anys, no? O sigui, imagina't si era bona la nena, no? Doncs amb el que va progressar més, doncs, com es veu, és amb la pintura, i amb això doncs, ella és el que va profunditzar, no? Quan era gran va dedicar-se amb això. Llavors, bueno, quan ella només tenia 13 anys, la seva mare va morir, i el seu pare, doncs, per tal de, suposo que per qüestions de guanyar una mica fent alguna cosa a Itàlia, es va traslladar a Milà amb ella, no? Després d'estar allà un temps, van tornar, però els viatges a Itàlia es van anar repetint constantment, no? De tal manera que 1762 es van mudar a Florència i allà van estar un bon temps, on van ser molt ben acollits, sobretot gràcies a aquesta noia tan especial, no? El 1763, o sigui, l'any següent, es van traslladar a Roma. I allà van estar un any, però van tornar l'any següent, sobretot ella. Jo crec que ja solament va tornar ella, no ho tinc molt clar, però penso que sí. I ella va tornar sola a Roma, no? I després de Roma, ella es traslladaria a Bolonya i finalment a Venècia, tot això per ella mateixa. Llavors, ella, com hem dit, sempre va ser molt ben rebuda per la gent que la tenia al seu voltant, no? I no solament per la seva pintura, sinó també pel seu encant personal, no? Tenia molt d'encant, sabia parlar moltes llengües i allò en aquell moment era una cosa molt...
Sí, no duria ser massa habitual.
No era gaire habitual, com tu dius, no? I es conserva un escrit datat de 1764, o sigui, quan ella estava a Roma treballant, que d'un historiador important d'art antic, Johann Joachim Winckelmann, que li escriu una carta a un amic des de Roma, no? Ell estava sent retratat per Angelica Kaufman, un retrat molt maco que es conserva d'ell amb mig cos, no? Mig cos, que després també va fer un gravat, o sigui, un aiguafort, un gravat. Llavors, aquest noi, aquest senyor, aquest antic, bueno, aquest senyor historiador, doncs, li deia al seu amic, li parlava d'Angelica Kaufman, no? I deia que ella parlava anglès, que parlava alemany, italià, que parlava també francès i que es desenvolupava molt bé amb l'anglès. I que això donava peu a que els visitants que estaven a Roma, anglesos, que es veu que n'hi havien bastants, doncs li encarreguessin retrats. O sigui, ella tenia molta facilitat per tenir encàrrecs de la gent d'Anglaterra, no? Perquè com que parlava la seva llengua, doncs, i tenia tant d'encant, doncs tot això influenciava, no? També ell parla de la seva bellesa i del seu talent cantant, comparant-la a la millor gent que ells coneixen de cantants professionals, no? Llavors, bueno, ella, com hem dit, després de Roma va anar a Bolonya i després a Venècia. I quan estava a Venècia va tenir la sort de conèixer a Lady Wentworth, que era la dona de l'ambaixador anglès de Venècia, no? Llavors ella va fer amistat amb aquesta senyora aquesta senyora li va demanar d'anar amb ella a Londres. Ella va acceptar i va anar-hi. Però allà s'hi va quedar 18 anys, que no són pocs.
Li va agradar Londres, està clar.
Li va agradar, ella parlava ja bastant bé l'anglès, allà el va poder perfeccionar, suposo que fins al màxim a conseqüència, tenint en compte com li entraven les llengües. I doncs ella, com que aquesta senyora tenia una condició social elevada, la va introduir amb tota la societat, l'alta societat anglesa, no? I fins i tot va fer retrats per aquesta gent i també per la família real d'allà, d'Anglaterra.
Mm-hmm. Molt bé.
Però allà, a Londres, va tenir un amic que va ser el més important, que és un pintor molt conegut anglès, suposo que el coneixerà la major part de les persones que ens escolten, que és el Sir Joshua Reynolds. Aquest pintor, el Reynolds, amb el seu quadern de notes que s'ha trobat, menciona moltíssim a Angelica Kaufman, no? És a dir, que es veu ja per aquest fet de que eren molts amics, molt amics. També ell li va fer un retrat amb ella i ella li va tornar el favor fent-li un altre retrat amb ell, no? I després va haver una cosa especial, que va ser que ella, a finals de 1767, es va casar clandestinament amb un senyor que ella pensava que era un comte suec, no? Perquè el que era un embaucador, no era veritat.
Llavors ella
la van enredar i ella s'hi va casar. Llavors el Reynolds la va ajudar a desfer-se'n d'aquest marit, no? Llavors això també prova l'amistat que tenien, no?
Sí, evidentment.
De fet, que aquest matrimoni només va durar un any, perquè ella va poder desfer-se'n d'ell, no?
Mm-hmm.
Bueno, també hi ha una cosa molt important, que és que Angelica Kaufman va ser una de les fundadores de la Royal Academy de Londres. I a la seva firma, a la seva signatura, es troba a la famosa petició que es va fer al rei perquè creés una acadèmia reial de pintura i escultura.
Mm-hmm.
Això és una cosa que segurament també Reynolds va tenir molta, molta força perquè ella pogués entrar en aquest cercle, no?
Sí, sí, perquè una dona en aquella època,
no era
impensable.
No era possible una cosa més, més així, no? Mm. Bé, doncs ella, des de 1767 fins 1782, Angèlica va estar exposant les seves pintures a la mostra anual que es feia en aquesta Royal Academy, enviant algunes vegades fins i tot 7 quadres, o sigui que era molt, molt treballadora aquesta dona. Generalment, els seus temes eren clàssics o alegòrics. Una de les obres més notables d'aquestes èpoques és una que es diu Leonardo expirant els braços de Francesc el primer, no? Que és Leonardo da Vinci, com podem imaginar, amb el llit de mort, i que està assistit per Francesc primer de França, el rei aquest de França, no? Llavors, és un quadre molt interessant, molt, molt maco, molt fort, que a vegades veiem a por ahí. Jo, la veritat, que no sabia que era d'ella, al principi. Pensava que era, no sé a qui li atribuïen, perquè no ho recordo, però jo no pensava que fos d'ella perquè no es posava el seu nom. Llavors, el 1773, ella va ser escollida amb altres pintors per decorar la catedral de Sant Pau, però aquest va ser un projecte que no es va arribar a fer. No obstant, ella va ser qui va pintar juntament amb una altra persona, Biagio Rebecca, va pintar l'antiga sala de lectura de l'Acadèmia de Somerset House, no? Això sí que va ser un treball que ella va realitzar i que queda com constància d'aquest treball. Bueno, encara que ella tenia tanta fama i tanta glòria allà a Anglaterra, als anglesos els hi agradava més comprar i encarregar retrats i pintura de paisatge que els quadres de història i alegòrics que a ella li agradava fer, sobretot. I que, a més, eren els que estaven més cotitzats a d'altres bandes, no? Perquè a Anglaterra gairebé no els demanava ningú, no? I com que el Reynolds va ser un temps, suposo, el director de la Reial Acadèmia, doncs va fer un esforç molt gran perquè aquests quadres tinguessin més sortida. Amb això també es veu l'amistat que hi havia tan forta entre ells dos. Però no va aconseguir-ho. Estava interessada en altres tipus d'ura, no? Això va fer que, malgrat l'èxit que ella tenia tota l'acollida, doncs ella hagués marxat de... Abans de... I des del seu primer... Això va ser a Tau, encara vivint amb anys. Amb un altre Antonio, que hi estava anant però ella s'hi va... Bueno, un artista italià va cap a Itàlia. I, bueno, a Roma es va retirar. A Roma, molt, que és que va conèixer, amb tots els Faus, de l'obra de Faus, de Verte, Ventures, no? Molt important, i d'altres interessants que té, no? Aquest està allà i va conèixer una amistat. Que deia, vaia més dur, més fulla aconseguir per altre artista. Sempre una miqueta més, o sigui, aquest caràcter, no? Per buscar el seu gust. Llavors seguia Roma, que s'hi va fer pintura història, i ja li agradaria més no, que, bueno, ella va viure 25 anys. Quan va morir el 1795, bueno, el 1782, el 1790 va morir el marit, aquest senyor Pitt. Doncs ella es va, però va seguir continuant amb les exposicions a la Royal Academy. Els enviava de manera intermitent. I la darrera exposició en 1707, i després d'això ja va disminuir la seva productivitat, no? Llavors, 1807, ella va morir. Va ser honrada, mort, amb un dit funeral, dirigit per l'escultor clàssic Antoni. Tota l'acadèmia educa i nombrosos fiàstics i virtuts que van ser fins la tomba, Sant Andrea Frate. I tot com s'havia fet la ment de Rafael, del famós Rafael, dues de les seves millores van ser posades en processió. Amb aquest enterrament, això era tot un... Parla de com era aquesta dona. Llavors, avui, encara que s'ha creat un museu, es va crear el 2000 en favor d'Angèlica Kaufmann, a Àustria, una antiga granja de l'art, tal com havia passat amb els que hem parlat amb tantes d'altres. I per això el seu nom doncs es va anar perdent mica en mica i que encara que tingui aquest museu, poca gent pot dir que coneix l'obra d'Angélica Kaufmann, que va ser aquesta gran pintora que hem descrit.
Sempre ho diem i és una pena, eh?
És una pena. Una pintora neoclàssica meravellosa, si algú
que quedin oblidades, sí. No? I, sí. Bueno, també per això la Isabel posa el seu granet de sorra perquè no les oblidem.
Petit, però aquí està. Sí, senyora.
Sí. Molt bé, Isabel, doncs ho deixem aquí. Tornem d'aquí 15 dies, com sempre, a Oblidades per la Història.
Molt bé.
Gràcies.
Gràcies a vosaltres.